Senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
L'Hora del Trio!
Bona tarda a tothom i benvinguts a l'Hora del Trio, programa número 7.
Com?
Programa número 7?
Sí. El curs passat hi va haver 5 programes perquè l'Hora del Trio es feia mensualment i avui és el segon programa de la nova temporada.
Ah, d'acord.
Doncs com us anava dient, benvinguts al programa número 7 de l'Hora del Trio, un programa enregistrat dels estudis de Ràdio Miquel Utrillo i a més gràcies a Ràdio Maricel.
Som el Joan Marc i l'Ariadna i serem els encarregats de conduir el programa d'avui.
Què, Joan Marc? Com ha anat el carnaval?
Molt bé, però avui estic bastant cansat.
Ja et vaig veure ja a sobre una carrossa. Caram, quin ritme tens ballant.
Va, no t'enriquis que em faràs posar vermell.
Si ho dic de debò, estaves molt...
Molt què?
Va, deixem-ho que s'està fent tard.
No, ara em dius com estava.
Doncs estaves molt... interessant.
Interessant? Jo que pensava que diries que estava guapo. I va, i em dius que estava... interessant.
Sí, interessant és la paraula. Però va, no ens entretinguem, que hem de donar pas a la primera de les seccions. Recordeu que podeu veure fotos i comentar els programes a través de Twitter amb l'etiqueta Hora o Trio, tot junt.
Avui començarem recordant l'entrevista que uns companys de quart van fer a Ses Majestat Carnestoltes i a la Reina del Carnaval.
Sí, ja ho sabem que el carnaval s'ha acabat, però és que les escoles hem tingut festa i no hem tornat fins avui. Per això recuperarem l'entrevista que vam enregistrar la setmana passada.
Endavant amb la secció de 4 més 1.
4 més 1.
Hola, avui a la secció de 4 més 1 tenim amb nosaltres a Ses Majestats Carnestoltes i a la Reina del Carnaval de Sitges. Moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Les primeres preguntes van per al Carnestoltes. Tu no estaves mort fa ja molts segles? Què pintes al Carnaval de Sitges?
Jo estava mort, però els modernistes em van recuperar, perquè els modernistes pensaven que el Greco era un gran pintor de la història, i llavors van dir que van recuperar-lo i per això li van fer l'estàtua que tenim a baix al passeig. I ara, com que els modernistes han tornat, doncs el Greco també ha tornat.
T'agrada que et diguin rei dels Pocasoltes?
M'agrada molt que m'ho diguin i m'agrada molt que em diguin moltes coses també.
Què penses fer durant el teu regnat?
Doncs mira, per començar, ahir vam estar de festa, avui visitem les escoles, demà també estarem de festa, després anirem a les rues i tot el que convingui.
Com que eres rei de Sitges, ens podries dir quines preguntes entraran al proper examen de mates?
No ho sé, però no deu ser per carnaval aquest examen, no?
No sé.
Deu ser després, perquè per carnaval no hi ha exàmens que valguin. Però no te les puc dir, no.
Ara és el torn de la reina. Què és una reina del carnaval?
Una reina del carnaval és una noia que llueix i porta endavant el Carnaval de Sitges representant a totes les dones del poble que disfruta i que balla i que s'ho passa molt bé i que involucra tot el poble a que disfruti de la festa del Carnaval.
Quina és la feina d'una reina del Carnaval?
La feina és fer disfrutar, que ningú s'oblidi de lo que és el Carnaval de Sitges, que és un dels millors que n'hi ha del món, i tancar les rues del Carnaval, que és una feina molt important i que s'ha de ballar amb molt de ritme i s'ha de portar fins al final, i amb tota l'energia que hem sortit des del principi.
Com portes això de ser reina del Carnaval i abella reina?
Doncs ho porto molt bé perquè estem polinitzant tot el poble, estem posant pol·len per tot el poble, intentant no desaparèixer el dimecres per la nit. i és una experiència inoblidable que estem disfrutant molt amb, els, amb sa majestat Carnestoltes i ens ho estem passant superbé. Jo, de vosaltres, si tingués l'oportunitat, seria reina.
Ara, dues preguntes per als dos.
Ahir va començar el carnaval, que durarà gairebé una setmana. Què és el que més us agrada d'aquesta festa?
Per mi, el que més m'agrada d'aquesta festa és que és una festa on tothom està molt content, que tothom disfruta, que tothom gaudeix de la festa, que tothom surt, i que és una època on, on la gent es desfoga i aprofita per disfressar-se i passar-s'ho bé.
I per acabar, sou el rei i la reina del carnaval. Sou nòvios?
Som nòvios o no?
Bueno, podríem, a vegades, o no ho sé, mai se sap.
Mai se sap.
Mai
potser
se sap.
Quan ens interessa.
Sí.
I fins aquí l'entrevista d'avui.
Us desitgem molta sort en el vostre regnat.
Que disfruteu molt i que ens porteu molta alegria a tots.
Us deixem amb temps de carnaval del grup LGBO Sitges.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Ja s'aplega a la vora del mar, és ple de curiosos, Carnestoltes i reina a punt d'arribar, tothom ens espera. Música de samba comença a sonar, s'apaguen els focus, s'il·lumina la punta que sembla cremar, comença la festa. L'arribo és aquí, fardos i lluentons, sentiràs i cançons, tot el públic ballant. Que com deia el gran mestre, a Sitges tot s'hi val. Alegria i gres que estàs a carnaval.
Gràcies, companys, per l'entrevista. Joan Marc, quan siguis gran, t'agradaria ser Carnestoltes?
A mi, i tant, i tu podries fer de reina. Segur que estaries interessant.
Ha, 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 molt graciós, tu.
Va, tinguem la festa en pau.
Parlant de pau, la secció que presentarem ara, a continuació, parla de la pau.
És veritat, ja sabeu que aquesta temporada, a part dels nens i nenes de la nostra escola, també comptem amb la col·laboració d'altres escoles de Sitges. En el programa anterior vam gaudir d'un debat filosòfic per part dels alumnes de batxillerat de l'Institut Benaprés. I avui escoltarem els alumnes de l'escola Agnès.
Els nens i nenes de sisè de l'escola Agnès estan fent un projecte molt interessant sobre la pau. Cada mes ens farà una petita exposició.
Escoltem-los amb molta atenció.
One, two, three, four.
Volem la pau.
I la Salma, i aquest curs tots els companys i companyes del grup vam decidir que el nom de la nostra classe seria la Pau i per tant el treball del nostre projecte durant aquest curs. Ens hem repartit la recerca dels temes que més ens interessaven i hem començat amb la definició d'alguns conceptes claus. Què significa la paraula Pau? La Pau es defineix com l'estat en el que la societat no està ni en violència ni en guerra. La paraula pau deriva del llatí, pax, i es defineix com un estat de tranquil·litat en sentit oposat a la violència o guerra.
Encara que no ens agradi, la pau va molt relacionada amb la violència i guerra. Què significa la paraula violència? La violència és, per un costat, un terme general utilitzat per descriure una conducta humana agressiva, no amistosa, no pacifista, enemiga que provoca dolor i sofriment. La violència pot ser cap a persones o animals. Què significa la paraula guerra? La guerra és l'enfrontament entre països o entre altres organitzacions armades, amb l'ús de violència i d'armes. és la causa de la mort de milers d'éssers humans, de l'aparició de moltes malalties, d'epidèmies, de la fam generalitzada, de les refugiades de refugiats i d'altres mals. Quan la guerra es fa en contra de les lleis internacionals, es parla de crim de guerra. Al llarg de la història hi ha hagut guerres pel control de recursos naturals per raons religioses o culturals, econòmiques, territorials o d'altres causes. Des de l'antiguitat fins als nostres dies, la història ha estat marcada per les guerres.
Les armes, unes eines que col·laboren en la violència i imprescindibles en les guerres.
Soc el Francesco i per començar a treballar el tema de la pau, encara que no ens agradava, vam haver de partir de la paraula contrària, o sigui, de la violència o guerra. En els nostres descobriments parteixen de fets dolents i tristos, però acabem amb històries molt esperançadores. Una de les nostres inquietuds era saber quines van ser les primeres armes de la història i algunes de les seves curiositats. Què són les armes? Una arma és qualsevol utensili amb el qual es pugui fer mal, des d'una pedra, un puny o una pistola. Per què un puny pot ser considerat una arma? Doncs perquè pots arribar a fer mal a alguna persona o animal. Les armes s'utilitzaven des que a la prehistòria eren de pedres o fustes. Després utilitzaven armes fetes de ferro. A l'edat medieval es van inventar els canons, les catapultes. A l'edat moderna, armes de foc que contenien pólvora i ja al segle XX es troben metralladores, pistoles, bombes o mines antipersones. Les bombes poden ser actualment atòmiques, de plutoni o d'urani, d'hidrogen o neutrons, i provoquen unes ones expansives que maten a molta gent de cop. Les mines antipersones són uns objectes que estan soterrats a la terra i no es veuen, i que al trepitjar-los exploten i poden fer volar un vehicle, alguna persona o emportar-li un membre del cos.
Actualment hi ha en el món 22 països que estan en guerra.
Jo sóc en Marc i he investigat sobre els països que actualment estan en guerra. Avui en dia són 22 els països que estan en guerra. La majoria són zones amb una forta divisió interna, encara que també existeixen diversos conflictes internacionals. Alguns d'aquests països són Afganistan, en guerra des de 2001, per una guerra civil entre ells mateixos. Algèria, que és un país que està en guerra des de 1992 i lluiten per la independència del país. Birmània, que està en guerra des de 1948 perquè grups armats s'enfronten al govern i demanen el reconeixement de les seves particularitats ètniques i culturals, així com l'estructuració territorial de l'Estat o la independència. Etiòpia, està en guerra des de 2007, ja que va sorgir un grup armat que s'enfronta a l'exèrcit i reclama més autonomia per a la comunitat somalí, que viu al país. Israel i Palestina estan en guerra des del 2000, encara que va començar quan es va dividir el territori de Palestina sota el mandat dels britànics en dos estats, Síria, Iraq i l'Estat Islàmic. Aquest conflicte va començar l'any 2011 per la corrupció, la pobresa, la desigualtat i per la violació dels drets humans. I avui en dia continua, sent, per exemple, la guerra civil en Síria la que porta més de 220.000 morts l'any 2015.
Uns 43 milions de persones actualment han de refugiar-se en altres països a causa de les guerres o conflictes.
Soc la Clàudia i hem après que són els refugiats. Cada dia 42.500 persones es veuen obligades a fugir de les seves cases perquè les seves vides corren en perill. L'any 2014 es van comptar que calculadament hi ha hagut més refugiats que en la Segona Guerra Mundial. Segons l'informe anual de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats, han sigut gairebé 60 milions de persones les que han hagut de refugiar-se en altres països. Aquestes persones, nens i nenes, adults i gent gran, marxen del seu país per mar o per terra buscant refugi en altres països. I molts d'ells moren a l'intern i no en tots els països, deixen que es pugui quedar. Molts d'ells viuen actualment en camps de refugiats, com el poble saharaui. I fins aquí la nostra secció sobre la pau. Us continuarem informant.
olvidar todo aquello que fui. Si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar.
Moltes gràcies per la vostra participació. Ja tenim ganes de tornar-vos a escoltar.
I per cert, esperem que ben aviat els nens i les nenes de l'Agnès pugueu gaudir de la nova escola.
Uns anuncis i tornem.
El pròxim 25 de febrer hi ha jornada de portes obertes a l'escola de Miquel Utrillo.
Veniu, veniu, nens i nenes, que en aquesta escola us ho passareu molt bé.
Fareu molts amics i amigues. Cada any compren joguines més xules.
Fem moltes activitats i experiments molt divertits.
Les festes que celebrem són Carnaval, Nadal, Halloween, Sant Jordi, la xocolatada i fi de curs.
Els petits tenen moltes joguines i els grans tauletes digitals.
Som la Clàudia,
el Sergio,
el Dani,
el Miguel,
la Mònica.
I esperem que us ho passeu molt bé.
Recordeu, el 25 de febrer hi ha jornada de portes obertes.
Hola.
Hola.
Valentino, què faràs demà a la tarda?
Res, per què?
Per si vols que escoltem tots la ràdio Miquel Utrillo.
De què esteu parlant?
De la ràdio Miquel Utrillo.
Nosaltres també ens apuntem.
Vine a escoltar la ràdio Miquel Utrillo a les 7:30. I escoltaràs notícies, informació i música.
No t'ho pensis més!
Recordeu, cada dijous de 7:30 a 8 podeu escoltar l'hora de l'Utrillo a Ràdio Maricel.
Joan Mar, el programa d'avui ja s'acaba.
Ja?
Sí, però encara ens queda escoltar una secció. Mensualment, un psicopedagog o psicopedagoga donarà pautes a pares i a fills per ajudar-nos a fer-nos grans.
L'Olga, la nostra directora...
La millor directora del món, per cert.
Sí, l'Olga, la nostra millor directora, és l'encarregada de parlar amb ells.
Avui ha compartit una estona amb la Carme Crespo, directora del Centre Maricel. Escoltem-les?
Endavant amb la secció de...
Aprenem a fer-nos grans.
Avui tenim amb nosaltres, en el nostre estudi de ràdio i en aquesta nova secció, a Carme Crespo, psicòloga infantil que treballa en l'Institut Maricel de Sitges, situat al carrer Espalter. Avui parlarem de què entenem pels hàbits d'autonomia, què podem demanar i en quin moment als nostres fills. Bona tarda, Carme.
Hola, bona tarda.
Carme, és difícil que els pares entenguin en quin moment els nens poden començar a funcionar de manera autònoma?
Mira, sempre és bastant complicat que els pares, davant del fet de donar volada en els nens, tinguin clar en quin moment és l'idoni. Quan parlem d'hàbits d'autonomia, estem parlant de tot allò que està relacionat amb l'alimentació, en quin moment poden menjar sols, quan requereixen ajuda, si hem o no hem de deixar-los el ganivet o coses per l'estil. També parlem d'hàbits d'autonomia en tot el que està relacionat amb el vestir. Poden o no poden vestir-se sols? Han o no han de vestir-se sols? També l'altra àrea important és la de la higiene. Tot el que està relacionat amb el moment de la higiene, del matí, de la tarda, i jo inclueixo també el moment de després de les activitats extraescolars. És un moment d'higiene, és un moment d'hàbit. El moment d'anar a dormir és un altre dels aspectes que hem de tenir en compte. I dos molt, molt, molt importants, molt relacionats amb algo que està ara molt present en el dia a dia, que és l'autonomia emocional i les responsabilitats. Davant de tot això, els pares han de saber què és el que se'ls pot demanar en els seus nens. Amb tot això, què és el que ens trobem? Ens trobem que hi ha vegades que pequem de demanar-los massa i de deixar-los que funcionin sols, i això fa que vagin quasi com una mica estressats. Li estic demanant que facin coses que no els correspon per l'edat. D'altra banda, en ocasions, el que fem és, els deixem que vagin agafant un ritme, que siguin tranquils, que no els hi calgui aquest esforç, i el que estem fent és que s'acomodin. Davant de l'acomodació, trobem nens que en el moment que per l'entorn, les situacions, els companys o les activitats, se'ls demana que funcionin de manera autònoma, que puguin anar sols a una excursió, a unes colònies, a una activitat, a fer qualsevol activitat, tant escolar com no, es troben que tenen angoixa, que no saben fer-ho o que necessiten sempre un referent d'adult. I quan parlo de referent adult no sol parlo de la mare o del pare, sinó del tutor, la tutora o el professor de referència, que a vegades no és ni tan siquiera el tutor. Quan ens trobem amb pares que els hi donen massa empantada, això per mi, el que jo sempre tinc molt clar és, tenim dos fills, un de 8 i un de 4, ¿vale? Quan estem en aquesta edat no passa res, però quan el de 4 li apareix, com per art de màgia, un bebè, aquell de 4 ha de fer com si en tingués 8. Els fem créixer. Aquesta, i no és que consolidem els hàbits, sinó que els hi demanem que facin coses que per necessitat al final acaben fent.
Molt bé. De què depèn que es puguin instaurar de manera adaptativa?
Jo crec que sempre, en quan parlem d'hàbits, de rutines, depèn de l'entorn. I a l'entorn primer amb el que els nens es relacionen és amb els pares. I qui li pot marcar una bona adquisició tant de rutines diàries com d'hàbits són els papis. Està clar que a l'escola també ho faran, però els pares són els que han de començar a veure que els seus nens... Una, són nens. Per mi és super, super important. Molt important tenir en compte que hem d'equilibrar el que els demanem a nivell d'hàbits d'autonomia amb el que els demanem a nivell de rendiment. Tenim nens que per estructura familiar, sense jutjar cap ni una, però per el funcionament propi de la família, perquè anem molt estressats, perquè anem amb presses, perquè tenim germans petits, perquè els hem de deixar l'acollida, o perquè hem d'anar fent-se càrrec de l'àvia, és igual, els hi acabem fent moltíssimes coses. Moltes coses vol dir, els puc vestir, sóc jo la que controlo la motxilla. Això és facilitar-li els hàbits. Però, per altra banda, els hi estem demanant de manera continuada un esforç, i ja no un esforç, sinó uns resultats... Que siguin super extraordinaris a nivell escolar. Vol dir que no els hem de demanar aquests resultats? No. Sempre hem de poder demanar el màxim que ens poden donar els nostres nens. Però hem de poder equilibrar. Si són prou autònoms des del punt de vista entorn per estudiar sols i per treure unes notes extraordinàries, han de ser prou autònoms com perquè en el dia a dia del seu funcionament també ho siguin. I si no aconseguim aquest equilibri, ens podem trobar amb nens que, per exemple, jo us deia, et comentava, quines són les dues àrees que a mi, com a professional i com a mare, vull dir, em preocupen i amb les que sempre poso moltíssima atenció, en el que és l'autonomia emocional i en el que són les responsabilitats. Anar generant i que els pares puguin donar responsabilitats als nens i anar sent capaços de fer aquest traspàs del que em toca a mi i el que ara a partir d'ara et tocarà a tu. I treballar amb aquesta autonomia emocional vol dir que tindrem nanos emocionalment sans. Si jo tinc un nen molt retraigut, si jo tinc un nen que no ha d'espavilar-se i no ha de cometre, i no li permeto cometre errades, difícilment aprendrà que l'error és un aprenentatge. Difícilment tolerarà que hi hagin coses que no li surtin bé a la primera. Exigirà que els que estan al costat li resolguin els dubtes. No els dubtes ja, sinó el dia a dia. Això no em surt, vull que ho facis. I m'és igual qui sigui el que hi hagi al darrere del vull que ho facis. I la resposta pot ser o una resposta molt més interioritzada, amb nens que es queden apocats, que al final a mi em poden arribar, no? Amb el, igual és que l'autoestima la tenim una mica belluada. Bueno, amb 6 anys, frena. Frena. Mirem primer altres coses, no? Aquesta seria una mica, no? El plantejament a nivell dels hàbits. Podríem estar parlant de moltíssimes altres coses.
No? Clar. Molt bé, Carme, doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Segur que ha estat molt útil la informació que ens has donat, tant per casa com per l'escola, i comptarem amb tu una altra vegada. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esperem que les paraules de la Carme serveixin per ajudar petits i grans.
I mama, espero que entenguis que si tardo a fer-me el llit és perquè necessito el meu temps, que jo ho vaig al meu ritme.
Em sembla, Liana, que el que tu tens és molt de morro, eh?
Va, que és hora de marxar. El programa d'avui s'ha acabat. Ha passat molt ràpid i ens ho hem passat molt bé. Esperem que vosaltres també.
Tornem a la setmana que ve amb més seccions i amb més sorpreses.
En el programa d'avui han participat alumnes de...
Primer A!
Tercer!
Quarta!
Alumnes de l'escola Agnès!
La Carme Crespo!
I qui us ha parlat, en Joan Marc i l'Ariadna!
Gràcies a tothom i fins la setmana que ve!
Lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Oscuras, luz de la locura, ven a alumbrarme. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento.
sabes que soñaré. Si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto.